Salut!
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Tota la població de Catalunya va respirar aire contaminat durant el 2018, segons un informe d'Ecologistes en Acció, que constata que tots els catalans van estar exposats a uns nivells que superen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, tot i les abundants pluges. La contaminació generada des de l'àrea metropolitana de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del Camp de Tarragona es va estendre pel territori afectant zones més allunyades i rurals en la forma d'ozó troposfèric. En canvi, es va produir una reducció general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió, diòxid de nitrogen i diòxid de sofre, recuperant la tendència de creixent iniciada el 2008 amb la crisi. L'informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en gairebé 800 estacions oficials de mesurament instal·lades a tot l'Estat, entre elles 135 situades a Catalunya. Les quatre famílies acampades davant l'oficina local d'habitatge de Badalona des de fa gairebé un mes han explicat la seva situació a una cinquantena de persones de diferents municipis catalans, moltes d'elles representants d'entitats contra la pobresa habitacional. Ens informa la Núria Rodríguez des de Ràdio Televisió de Badalona.
Hola, entitats com 500 per 20 del Garraf, el col·lectiu 100 Vivienda de Terrassa, Marea Bàsica del Baix Llobregat o la PA de Santa Coloma s'han acostat al pavelló olímpic per denunciar la situació en què es troben les quatre famílies acampades. Des de la plataforma d'afectats per la crisi asseguren que la dificultat per accedir a un habitatge digne és una realitat de tot el territori i que, per tant, cal que entitats d'arreu treballin plegades. Escoltem l'Harmonia Díaz, que és representant de la plataforma d'afectats per la crisi a Badalona.
Al final és a lo que tenemos que ir, a unir el movimiento, porque al final todos estamos luchando por lo mismo, que es por el derecho a la vivienda, y tenemos que, bueno, apoyarnos entre nosotras y crear un movimiento fuerte para que esto cambie.
Des del col·lectiu asseguren que després de prop d'un mes vivint en tendes de campanya, les famílies estan realment cansades de la situació. Algunes d'elles diuen sentir-se abandonades pels serveis socials de la ciutat. En aquest sentit, des de la PAC lamenten que l'Ajuntament no els doni cap alternativa per deixar de viure al carrer.
Gràcies, Núria. Tot i que la temporada va començar de manera incerta, des de la Federació de Productors del Molusc del Delta asseguren que les previsions poden ser bones. No obstant, cal veure quina incidència pot tenir la calor que s'espera per als propers dies. Leonor Bartomeu, Ràdio Delta.
La campanya de musclos al Delta de l'Ebre està sent enguany molt bona per a sorpresa dels productors de mol·luscs que fa uns mesos patien pel retard en el creixement del musclo. El fet que el mes de juny s'haja mantingut fins ara amb temperatures suaus ha ajudat a recuperar i engreixar el musclo i esperen arribar a una producció de 13 milions i mig de quilos entre les dues badies del Delta. El gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta, Gerardo Bonet, explica que enguany està sortint de les badies musclo de molta qualitat.
No mos ho esperàvem, però ha sigut una campanya que la qualificarien de molt bona. Molt bona perquè un musclo de molta qualitat. Després també mos ha ajudat molt a estar a les temperatures no han sigut molt altes. Això significa que el musclo de menys, quan l'aigua del mar està a menys de 26 graus, va continuar mitjant i es va continuant engreixant, no? I de moment la campanya és, diguem que, molt bona.
Un dels moments àlgids de la campanya de mol·luscs és la revetlla de Sant Joan, ja que coincideix amb el punt òptim per al consum dels musclos del Delta de l'Ebre. Es calcula que només en estos dies es consumeix el 10% de la producció total de musclos del Delta.
I amb aquesta informació des de Ràdio Delta posem el punt i final a aquest butlletí de les 6. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I vinga, va, parlem d'una altra ILP, d'una altra iniciativa legislativa popular. En aquest cas, no s'ha presentat al Parlament de Catalunya, sinó que s'ha presentat avui mateix al Congrés dels Diputats, a Madrid. Una iniciativa que presenten 16 entitats diferents de tot l'estat espanyol, entre les quals hi ha representades totes les oficines i totes les entitats de defensor del pacient de les comunitats autònomes, amb l'objectiu de que els medicaments tinguin un preu just. Sembla que l'acord i les negociacions entre el govern i les indústries farmacèutiques és absolutament opac, i dic sembla perquè no m'hi he posat mai a mirar-ho. En tot cas, els promotors d'aquesta iniciativa legislativa popular així se'n queixen i així ho anuncien. Sembla que els acords i les negociacions són bastant opaques, que en, bueno, tot el que té a veure amb les indústries farmacèutiques sovint peca de manca de transparència. I aquesta gent té la sospita de que hi ha un sobrecost de medicaments d'ampli espectre, d'àmplia utilització per part de la societat, en aquest cas espanyola. I per aquest motiu han presentat aquesta iniciativa legislativa popular perquè es faci més transparent aquesta negociació, es coneguin els terminis dels acords i a partir d'aquí es pugui aconseguir que els medicaments tinguin un preu just, que és aquell preu que ha de permetre que els laboratoris recuperin la inversió feta per la seva investigació i el seu desenvolupament, és a dir, els laboratoris, els científics, els metges, els doctors, però que en cap cas dupliqui o tripliqui la inversió feta pel laboratori per fer el desenvolupament de la medicina. I que sembla que això passa molt sovint amb molts medicaments. Que sigui un preu just per donar uns certs beneficis a la indústria farmacèutica, però que això no signifiqui que la indústria quadripliqui o quintupliqui la quantitat de diners que en el seu dia va invertir. Veurem quin recorregut té, torno a dir, sovint les iniciatives legislatives populars es queden en això, en el que fem els mitjans, llegir-les. De moment han presentat aquesta ILP i ara diuen que tenen un plaç de 9 mesos per recollir 500.000 de signatures que permetin el seu debat en el Congrés dels Diputats. Per tant, intentarem saber a través de quins mecanismes es pot signar, a través de quines webs o quines oficines es pot fer arribar la nostra signatura, i a partir d'aquí, aviam si tenim sort i aquesta ILP, si tira endavant, si és acceptada pel Congrés dels Diputats, i per tant podem, com a mínim, tenir l'esperança de tenir preus més justos en general pels medicaments. Per cert, avui que s'ha sabut que la indústria farmacèutica haurà de tornar diners a l'Estat espanyol perquè precisament aquests acords que no són prou clars es veu que estableixen que si la despesa farmacèutica és superior a l'augment del producte interior brut, aquest decalatge la indústria farmacèutica l'haurà de retornar. És una d'aquestes coses estranyes. En tot cas, mirarem de saber-ne més i de poder portar una mica d'informació i de llum en aquesta qüestió. Ben trobats, comencem la tercera hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 7, en els 50 minuts que queden per arribar a aquesta hora. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Bescanó va rememorar aquest mes de juny una de les tres professions que al seu moment havia tingut molta, molta importància, sobretot quan encara no hi havia ponts. Parlem de la barca, no?, que anava creuant d'una banda a l'altra el riu Ter. Avui volem parlar d'aquesta tradició i d'altres que es rememoren al llarg d'aquestes properes setmanes. És per això que parlem amb el president dels Amics de la Vella, de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, en Pere Prada. Pere, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Digueu. Com esteu? Com va tot?
Pues de moment una mica atrafegats.
Escolta'm,
però bé.
Parlàvem la setmana passada de la barca de llevant del Ter, reviu en el tram que va de Bescanó a Sant Gregori, després d'haver desaparegut durant més de 50 anys.
Sí. Bueno, el tema està que a través de l'associació nostra, dels Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, que sembla que no té res a veure amb tot això, però estem integrats dins de la Federació Catalana per la Cultura, el Patrimoni Marítim i Fluvial.
Sí.
Llavors, clar, aquesta F última de Fluvial és la que ens va portar cap a sensibilitzar-nos cap a la situació que es troben pràcticament tots els passos de barca que s'han perdut, no? Llevat d'alguns a l'Ebre i tal. I, bueno, sensibilitzats per aquest tema, doncs ens vam posar en contacte amb el consorci del Ter, que a la seva vegada ens va posar en contacte amb l'Ajuntament de Bescanó, perquè volíem... Bueno, la idea que els hi vam proposar era la de recuperar el pas de barca antic que hi havia a Bescanó.
De fet, aquestes barques eren embarcacions de fons pla, no? En poc aquí.
Sí, 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 sí. Bueno, el sistema aquest era travessar el riu. És a dir, nosaltres... el dia que vam fer aquesta festa, doncs vam arribar a Viadet, estàvem sentats allà, sota una cúpula verda fantàstica, veient com passava l'aigua, no? I l'interrogant posat a l'altra banda. Què hi ha allà i què passa a l'altre costat, no? Això suposo que és el que es devien preguntar els primers pobladors de la zona, i van intentar travessar l'altra banda, no aquí al Ter només, sinó a tot arreu, no? Sempre hi ha l'interrogant de què hi ha més enllà, no? L'home sempre per la seva... forma de ser, no? Doncs sempre s'ha posat interrogants allà on no, en principi no podia arribar amb les cames, no? I, bueno, amb el temps, jo suposo que devia anar a travessar de moltes maneres. El més sofisticat que va arribar fa uns anys, doncs era el tema de posar un cap, no? Uh-huh. Un divan, que es diu, que és la definició de divan és un cap gruixut i d'espart i resistent, no? Llavors, aquestes barques veien les que travessaven d'una banda a l'altra del riu, aquest cap es va posar, no?, per poder aconseguir això, no?, passar a l'altra banda, no?, i per transportar mercaderies, persones, el que fos, no? Llavors, doncs, aquestes barques que devien travessar per llocs que no hi havia molta aigua, però, clar, temporalment, no?, hi ha vegades que venien les grans avingudes d'aigua i llavors... difícil passar, no? Però es aconseguia passar. Tenien el fons pla, sí, com deies tu, per poder navegar per rius i estanys i tal. És un tipus d'embarcacions que existeixen, són les fluvials, no?
Però escolta'm, es fa servir pel mateix que es fa servir un pont, és a dir, per passar gent i menjar i bestiar, o no? Sí, sí. Només era bé, com una mena de passeig, per entendre'ns.
No. A veure, abans no hi havia... Abans que els ponts estaven les barques aquestes. És a dir, en una època en què les infraestructures de transport eren minces i mal acondicionades, o a vegades s'havien de fer grans voltes, el riu era la barrera, no? Llavors, per passar les coses a l'altra banda i comunicar-se amb els veïns que tenien a tiro de pedra, doncs o havien de remuntar el riu fins trobar un passellís que fos adequat i que no hi hagués massa aigua, no? Mm-hmm. I jugar-se-la una mica i passar per allà, o buscar un pont, que ja n'hi havia, o s'anaven construint mica a mica, no? Tot anava convisquent una cosa i l'altra. El més ràpid era posar un cap i travessar-ho amb una barca. I això era, 5 minuts o 10 minuts, entens? Mm-hmm. Per no donar-se la pallissa d'anar a buscar lluny doncs un passadís o un pont.
Escolta'm, sí. L'última persona que va fer aquesta feina va ser l'Evaristo, l'any 1974 va plegar. Aquesta embarcació, sí. que heu recuperat, on t'estava?
No, a veure, el projecte és recuperar la barca. La barca no existeix.
Encara no, eh?
No, només existeix el nom. Llavors nosaltres el que vam fer a la festa era rememorar això aportant unes embarcacions similars a aquestes, portades pels companys de Sant Hipòlit de la Salanca, sí. Que, i també de Bescanó, de Banyoles, doncs hi ha un institut i allà doncs, hi ha un professor sensibilitzat pel tema, que és membre de la nostra associació, i aquest home, doncs, durant el curs, cada alumne, en l'assignatura de tecnologia, cada alumne fa una barqueta, reproducció d'una altra, que és la que està fent entre tots els alumnes al llarg del curs. Llavors aquest senyor pues, ja porta un parell d'anys o tres fent això i va portar dos barquetes al riu aquest dia. Els companys d'aquí, de Sant Hipòlit de la Salanca, a Catalunya Nord, per la zona de Ribes Altes i Argelers, es mouen, hi ha l'Estany de Salses, ells naveguen allà. I també hi ha un altre institut allà que es dedica a lo mateix, o sigui, que també fa embarcacions. I aquests van portar 6 o 7 embarcacions, una d'elles més grossa, no? I amb aquesta és la que nosaltres vam posar al cap, de costat a costat, i vam posar en valor el que s'havia perdut. Però ara el projecte no és això, la festeta i passar d'un costat a l'altre del riu i passar-s'ho molt bé. No, no, el projecte és més profund, té més contingut social, i el que es pretén és dignificar aquest passat perdut,
sí,
i arribar a construir amb la mateixa tecnologia, diguem-ne, que som coneixedors nosaltres perquè recuperem patrimoni marítim, també coneixem el fluvial perquè també hem navegat pel Ter i ens hem preocupat per llegir i instruir-nos sobre el tema, i estem en disposició de portar aquests coneixements a gent que puguin reconstruir la barca que hi havia allà. Aquest dia de la festa, aquests alumnes de l'institut varen fer una reproducció d'una barca mirant fotografies i informació que hi ha al Museu de l'Aigua de Salt. Hi havia un fuster que va conviure amb aquestes barques i a la seva manera les va reproduir, quatre tipus diferents de barques que hi havia. Llavors nosaltres vam triar una, que era la que passava per Bescanó, els alumnes la van reproduir en petit, i això es va entregar un model a cada una de les entitats que ens van ajudar a realitzar l'acte aquest. No?
Fantàstic.
I la idea és reconstruir, arribar a fer a tamany natural aquesta barca amb aquests nois que fan aquesta cosa i en aquest treball al llarg del curs. És a dir, les petites ja les han fet, ara el que toca és fer la grossa.
És a dir, han fet la maqueta, per entendre'ns, ja s'ha d'agafar la maqueta i fer-la a mida real.
A mida real perquè, bueno, amb els coneixements fotogràfics que tenim, que ens han arribat fotografies de la barca aquesta, els coneixements tècnics que tenim per haver rehabilitat i reconstruït embarcacions, doncs coneixem una mica la tecnologia, no? I estem en situació de poder portar això i construir aquesta barca. A través d'aquest projecte, d'aquesta escola, no? Pues ja arribar a fer la barca a tamany real, sí, o una mica més petita. Això ja,
i deixar-la ja fixa o què?
Com?
I deixar-la ja fixa, perquè quedi...
No, fixa no, perquè és un perill. A veure, la idea és recuperar-la, que quedi propietat de l'Ajuntament de Bescanó, i fer la Festa del Riu un cop o diverses vegades al llarg de l'any, no?, amb què s'expliqui tot això i s'expliqui sobretot el que representava la cultura del riu. És a dir, pel riu se'ns ha vingut a nosaltres, és a dir, es transportava la vida, podríem dir, no?
Correcte.
Ja ho diuen els companys de l'Ebre, el riu és vida, no? Pues per allà baixava, no?, vida, baixava cultura i baixava tot, no? A través del riu era l'element comunicador i vertebrador de la societat al llarg del seu curs, no? La gent es comunicava, la gent navegava, hi havia rius que tenien condicions i es podien navegar amunt i avall, no? Sirga, en fi, hi ha tota una història al voltant d'això, no? Llavors nosaltres el que pretenem és aquest passat del Ter, perquè és el nostre riu,
recuperar-lo,
no perdre'l, i parlar doncs, amb, no només amb Bescanó, podem parlar amb anglès, Medinyà, tots aquests poblets que hi ha al llarg de les villes que hi ha al llarg del riu, i intentar fer una moguda, no?, que avui pot ser a Bescanó, demà pot ser a un altre municipi, no?, i recordar aquest passat i recuperar-lo, per què no? La barca no es pot tenir instal·lada tot l'any, perquè hi ha avingudes, poden haver avingudes, el riu puja, baixa, el riu és un element viu i és molt perillós. Abans hi havia una persona que vivia allà i s'encarregava, però ara no, aquesta barca es tindrà guardada als magatzems municipals o en algun lloc digne, com pot ser la caseta de l'estació del tren que hi ha a prop del pas de barca de Bescanó, i allà, bueno, és una idea que se m'ocorreix ara a bote pronto, no? Però tenir una exposició permanent en algun lloc, o al Museu de l'Aigua de Salt, jo què sé, això s'ha de parlar. Nosaltres hem presentat de moment la idea, l'hem escenificat, podríem dir, i a partir d'ara a veure qui li agafa el testimoni. Sembla que la cosa va per bon camí, perquè ha interessat molt el tema, i bueno, ja està. Som una societat viva i dinàmica i tenim un respecte pel nostre passat, i anem a veure si fem una feina interessant.
És curiós,
aquesta memòria.
És curiós veure com perdem el passat, és a dir, com desapareix, sobretot el passat de navegació. Ha passat al mar, bé que els rius, el transport fluvial i a les embarcacions fluvials els ha passat el mateix. Han desaparegut, sí. I sembla que ens haguem oblidat.
Bueno, a veure, la vida continua, la ciència evoluciona, la tecnologia, no? I apareixen sistemes de comunicació doncs més efectius, la societat també té més demanda, i clar, això evoluciona, no? Són elements que han quedat obsolets, com molts. El sac d'espart, doncs ara són de plàstic, i després són palets, i entens? I la vida va evolucionant, i això és normal. El que hem de ser és respectuosos amb el nostre passat, perquè són les nostres arrels, i conèixer d'on venim i com els nostres avantpassats vivien, no? I això, doncs, bueno, passa a nosaltres dins de la federació, és un segment que agafem de la nostra societat, no? I estem pel tema de navegació en mar i en riu.
Escolta'm, de fet, ara que parles de mar, aquest cap de setmana feu la 27a trobada d'embarcacions tradicionals a Calella de Palafrugell.
Exactament, és el mateix tema però traslladat al mar, no? Nosaltres ja, 27a, Déu-n'hi-do, ja fa 27 anys a Calella de Palafrugell, doncs, que estem fent trobades d'embarcacions tradicionals, uns anys amb més ventura i amb més participació, uns altres amb menys, però, bueno, Déu-n'hi-do, no? Això és un tema que s'ha anat estenent al llarg de la costa, doncs això... A França, com tenen la vessant atlàntica, també és un país que toca dos costes, no? Mm. Pues, això, a la zona de la Bretanya i tots els mars aquells d'allà dalt, hi ha molt de respecte per la cultura nàutica marinera, i allà es fan grans festivals d'embarcacions tradicionals i tal. Això ha passat a la costa mediterrània, i des de la Catalunya Nord ens han anat entrant per Cadaqués, després va arribar a Calella, no? I ara ja està estès fins a l'Ebre i bueno, ja és un moviment que, diguem-ne, ja forma part de la vida, no? Actual. És a dir, la gent ja sap, ja coneixen els sistemes antics de navegar a vela, cada vegada interessa més aquest tema, es van recuperant embarcacions, bueno, i la forma que a través de la federació això ho manifestem a la societat és fent les trobades, no? A part de moltíssimes més activitats.
Escolta'm, i em sembla que a les trobades cada vegada hi va més gent, és a dir, jo tinc la sensació que hi ha un rebrot de recuperació d'embarcacions,
sí,
des de la federació
s'està
fent molt bona feina en aquest sentit.
Sí, no, la federació aquesta, pues, bueno, es va fundar ja fa uns quants anys, i érem quatre gats, però bueno, ara està en un moment molt bo, que dintre de ser una manifestació de minories, perquè clar, és molt, molt difícil de recuperar una embarcació, val molts diners, però cada vegada a través d'això, precisament d'aquestes activitats que es fan, doncs van sortint més a la vista de la societat. Els diferents municipis es van interessant, i les festes majors doncs aprofiten per barrejar-ho tot una mica, no? Que és una activitat més dins de la festa major, com passa, per exemple, a Calella, no? Amb aquesta 27a es fa coincidir amb Sant Pere, no? Que és la festa major del poble. Sant Pere és el patró de Calella, els pescadors. Calella era una població pescadora molt antiga, no? Té una gran tradició pesquera. I, bueno, nosaltres... Pues per Sant Pere sempre agafàvem i fèiem això, no? Aquesta trobada. I ara, pues, bueno, ja la festa major ja és un element més de la festa major, no? I bueno, resulta que precisament per Sant Pere no és patró només de Calella, o és de Cambrils.
Sí.
Aquí a Sant Cebrià, a Catalunya Nord, pues, fan la Sant Pierre, no? Que, bueno, coincideixen el mateix dia. Llavors, mira, pues, tu, escolta, si abans les barques anaven a una d'aquestes poblacions, concretament a Calella, doncs poder era l'única que es feia per Sant Pere, no? I bueno, doncs venien més barques.
Bueno,
ara resulta
però...
que ens hem de repartir, o d'altres que han sortit, però, a veure, lo important per mi és que el mateix dia, per un motiu similar, al llarg del litoral hi ha més d'una població que ja s'està navegant amb embarcacions tradicionals. Això és important. que hi hagi més o menys barques, mira, és anecdòtic, perquè hi ha un any que a la gent li agrada més anar a un costat o li agrada més anar a l'altre. Aquest any s'ha fet una gran festa al Maresme, la Federació,
sí,
que és la festa del mar, que aquesta festa es fa bianual, i ara ja anàvem per la cinquena, i allà el compromís és que totes les embarcacions hi anem, no? Nosaltres hem estat, els de Calella, han estat els de l'Escala, han estat els, la gent de, bueno, de totes les poblacions aquestes de la costa, del Maresme sobretot, no? Perquè aquesta festa feta a Arenys de Mar ens ha donat molta vida, no?
Però escolta'm, fixa't, ara anava a referenciar precisament aquesta festa. Allà on no arriben les embarcacions de Catalunya, per exemple, doncs en aquesta festa hi havia embarcacions del País Basc, que és molt complicat portar-les perquè venien per carretera. Però vull dir que aquesta és una relació que s'està establint, i fins i tot embarcacions de la Catalunya Nord. Vull dir que, que cada vegada hi ha més gent. Digues, digues.
No, no, nosaltres, des de Calella de Palafrugell, teníem una embarcació que es diu Santa Espina, Doncs aquesta embarcació, quan Catalunya va ser convidada d'honor a Douarnenez, que és una població molt important, que fabrica allà, bueno, marinera per excel·lència de la Bretanya francesa, pues va ser convidada d'honor,
ja
Catalunya, eh? I llavors va pujar en representació, va pujar a la Santa Espina i subvencionada pels companys de la Catalunya Nord.
Escolta'm, Pere, primer, felicitar-te al Sant, no?, per avançat, i coincidir amb el teu Sant, no?, per Sant Pere. Tindrem aquesta trobada d'embarcacions de vela tradicional aquí a Calella de Palafrugell, a partir de les 9 del matí, trobada a la plaça de Portbou. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
Pues vinga, cuida't, a vosaltres.
Fins després.
Que vagi bé.
A reveure. Gràcies. És el president dels Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell. Amb ell ens hem apropat a la navegació a mar i a la fluvial. Aquest cap de setmana, si teniu temps, acosteu-vos a Calella, que valdrà molt la pena. Dos quarts i parlem de navegar. Vinga.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Els dimarts, perquè avui és dimarts, és un dimarts dilluns, si voleu, però és dimarts. És a dir, és d'aquelles setmanes curtes estranyes. Els dimarts ens agrada acabar conversant amb un espai que vam dir Dones de Mar i que hem après molt. I hem, sobretot hem tingut converses molt interessants que ens han permès conèixer el mar des de diferents àmbits i sempre amb aquesta mirada femenina que es troba a faltar i molt en el medi mariner, en el medi de la navegació. Perquè, malauradament, i com ens han explicat en molts casos, doncs això ho estem canviant, però encara és un mitjà massa masculinitzat. Avui volem parlar amb una altra dona de mar, volem parlar amb l'Eva Piulats, que és directora de formació del Centre de Navegants, en base a Badalona. Eva, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt bé.
I feliç dia de la gent de mar.
Sí, bueno, no sé si molts ho sabem, però...
Home, jo crec que els que són del medi, no? Els que estan navegant, jo crec que sí, no?
Bueno, encara està... Sí, jo crec que queda la Verge del Carme allà, com sí. Els pescadors que fan més enrenou, però aquest dia encara està una mica camuflat, jo crec.
Sí. Bueno, i Sant Pere, ara també Artom comença a parlar bueno. De Sant Pere, que sembla que la cosa va així. Però això se celebra o no? Ho has celebrat tu o no?
No,
res,
és que
treballant,
el primer mea culpa, sí, sí.
Bueno, com tots, em sembla, no? Una mica?
Una mica, però bueno...
Escolta'm, comencem, eh? Hi ha coses, jo tinc moltes coses, moltes de preguntar-te coses, no? Però vull dir, com a directora del Centre de Navegants, què és un navegant?
Navegant, precisament la gràcia, jo crec que hi ha molts aspectes. Llavors, hi ha el que surt a pescar amb la seva barqueta, hi ha el que per ell navegar és el viatge, n'hi ha el que és la regata i l'esport... I precisament tots podem trobar el nostre racó de mar i ser navegants a la nostra manera. No hi ha una sola.
Que un navegant no té per què ser un mariner, o sí?
No. Un mariner jo potser té la connotació més professional o més... Sí, jo diria que professional, mentre que el navegant jo crec que és aquest que troba el seu espai de mar amb qualsevol d'aquests aspectes.
De fet, abans de crear el centre de navegants i abans de dirigir-lo, aquest centre de navegants, de fet, si... Si mirem la teva formació, ets patrona d'altura.
Sí, sí.
Que això, tela. De fet, bueno, vam parlar amb la Clara Montejano.
Sí.
Va venir amb una de les primeres dones de mar que vam tenir aquí. Em sembla que tu i la Clara vau coincidir.
Sí, va ser. Jo crec que jo li vaig donar la primera feina.
Sí?
Com a mecànica d'un barco que estàvem, que precisament era un barco que vam coincidir bastant a tripulació femenina. No per res en concret, cosa que jo també estimulo, però bueno, érem poquets i vam coincidir bastantes dones. I la primera mecànica va ser la Clara.
Feu totes o no? És a dir, sou tan poques que us aneu coneixent o no?
Bueno, hi van havent cosetes i jo crec que sí, ens anem coneixent, però també ara hi ha una nova fornada de marineres, de noies joves que comencen i bueno, avui mateix, aquest matí, n'he conegut una altra i comença a haver-hi una nova fornada que allà estan.
I entre la nova i l'antiga? Quina diferència hi ha? És a dir, les motivacions són les mateixes o no? Es nota un canvi...
Jo crec que hi ha un arrossegament en el nostre país, més de l'àmbit turístic, que llavors sí que això arrossega més a la marineria dedicada una mica a lo que és a la part esportiva, a lo que són les embarcacions d'esbarjo, però si te'n vas a Galícia o al País Basc, les noies que hi són probablement perquè a família tenen pescadors, tenen patrons a casa... I llavors veuen més d'aquestes fonts familiars. Aquí això potser no ho tenim tant. Jo crec que hi ha una pescadora al Delta de l'Ebre
sí.
I poques més, però és veritat que jo crec que en aquest àmbit nostre venen més de la part esportiva, que hi ha hagut una certa ímpetu, diguéssim, a nivell professional.
Fixa't, parlant precisament amb aquesta pescadora, ens explicava que ni a casa seva la volien a la barca de pesca. És a dir, és una de les... Hem tingut dues experiències d'aquestes característiques, i una era d'ella, no? Que ens explicava que quan va dir... De fet, es va acabar enrolant en una barca que no era de la seva família, perquè la seva família no la deixava enrolar-se a la seva barca. És a dir, que bé, tampoc no han tingut fàcil les que ho han intentat, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, és com tot, eh? A vegades també quan es parla de feminisme, a vegades el mateix masclisme ve de moltes mares, no?, que eduquen diferent a les filles que els fills. Llavors, a vegades l'enemic el tenim a casa sense voler-ho.
Al centre venen moltes noies, no?
Tinc una proporció petita, jo no sé, amb altres no deixa de ser una escola i no conec els altres números, però sí que potser és un 20% les noies, o un 15% de tot l'alumnat.
No està malament.
No està malament, però bueno, no deixa de ser minso. Sí,
bueno, sí. Jo, això deu ser com quan fa 50 anys, no?, havia el carnet de conduir, o 60 anys havia el carnet de conduir, no?,
que... La meva àvia m'ho explicava, que era l'única que s'ho va treure a Barcelona, també. Sí. No, que no era normal, no?
Exacte.
O sigui que, sí.
I aquella cosa de...
Anem al darrere.
De que tot. Conduïa... Que això encara en algunes famílies passa, eh? És a dir, que quan va la família, quan va la parella, condueix ell, perquè ell condueix, i només condueix ella quan ell no hi va o quan ell... Saps? Que és una cosa molt arrelada en aquella època. A la navegació estem en aquest punt, em sembla.
La navegació, jo t'asseguro que la gent, a part de que tothom mira una maniobra, a mi m'han arribat a aplaudir amb una maniobra, perquè em diuen, mira, que bé ho ha fet, no està empatat el barco, no? Tothom està esperant. Sí? Mira, és una noia joveneta, bueno, ja fa un temps. I de debò, molt bé, nena, ho has fet. Bueno, escolti, això li fa a un senyor, oi que no?
I baixar-se del barco, això també ens ho explicaven aquí, eh? Gent que porta charters, no?, i que té empreses charter i que miri, no, sap? Li he dit que aniríem, però no hi anirem perquè vostès... T'ha passat o no?
No m'ha passat mai, i només si algú ha tingut una reticència, ha sigut les dones dels homes, per exemple, bueno, que eren parelles, i llavors jo feia la travessa amb els homes, i si algú ha tingut reticències, han sigut les dones però ha sigut tan anecdòtic i tant. Jo, la veritat, no he tingut mai cap problema a nivell de clients o a nivell de... N'he tingut en un altre àmbit, però a nivell professional, tant en varaderos com a feina pura i dura, tant a clients com a armadors, com el que sigui, com a empreses, francament, no.
Tu vas estudiar a l'Escola Nautico-Pesquera de la Meia Mar, parlant amb en Fede Valls ara fa uns dies, parlant precisament sobre això, no?, sobre la feina de l'escola i tal, i també ens posava de manifest aquest fet, no?, aquesta mena de relació que s'ha establert entre les que heu estat a l'escola i la pròpia escola, diu, perquè són poques, diu, i per tant ens és més fàcil seguir-los una mica el recorregut, i sentir-nos certament orgullosos, no?, de veure com a Catalunya, diu, perquè això és un fenomen molt català, diu, hi ha hagut un seguit de dones que han sabut i han pogut fer carrera en aquest sentit, no? No sé si coincidies.
No ho sé, clar, jo és que vaig fer màquines i pont al mateix temps, que no em deixaven... Bueno, per aprofitar el temps, ja que havia d'estar allà.
Vale, d'acord.
I perquè quan vas de patrona, no sempre, segons quins barcos, no sempre tens mecànic, amb el qual jo he estat molt de temps, mentre l'has de penyar, i dius, bueno, alguna cosa haig de saber.
Sí, que tu saps arreglar motors...
No,
i...
no, la veritat és que no. M'apanyo i me n'ensurto de tot, però no en sé. Considero que no en sé.
Motors a quina altura? A veure, explica a la gent que ens està escoltant i a mi mateix, eh? Patrona d'altura, vol dir?
Aviam, el problema és que les titulacions nàutiques i tot l'àmbit nàutic està molt disgregat a nivell de títols i el que hi ha és que hi ha una, diguéssim, una línia que va sortir dels pescadors i de lo que era la navegació de cabotatge, que abans hi havia mercants petitons i es feia la navegació costanera.
Sí.
I d'aquí sortia el patró de cabotatge, després el patró d'altura, que feia un cabotatge una miqueta més llarg. D'aquí, el salt ja és a la marina mercant, que són els de la Facultat de Nàutica, que estan, doncs, pensats per pràctics, per pilots, oficials, i és el que parlem del capità de la marina mercant, que tot això ja és la línia de nàutica. Llavors, d'aquesta línia patró d'altura simplement vol dir que pots anar a 60 milles i una sèrie d'atribucions. Una cosa són els títols acadèmics, que és el que estudies a la nàutico-pesquera, i després, en funció dels dies de navegació, vas adquirint atribucions.
Val, llavors, és a dir, vas formant-te constantment a base de carir experiència.
Bueno, amb la legislació actual s'ho estan carregant bastant, eh? Des de Madrid estan fent un altre tipus de normatives.
Mira, avui hem començat el programa, a 4:45 en parlàvem, amb un senyor que es diu Vicente, ara buscaré, Vicente Torres. És d'una plataforma, ara ja no és plataforma, és associació d'associació d'afectados per l'ordre ministerial.
Ah, mira, algú que protesta, en fi.
Bueno, doncs, exacte, l'ordre aquesta ministerial que demana sobre seguretat a les embarcacions, no? I, de fet, vam parlar amb ell el mes d'octubre, quan ens van dir que presentava al·legació, i divendres passat, quan plegava, ens trucava i vam quedar que avui faríem la xerrada, perquè finalment sembla que l'ordre ministerial s'ha parat, s'ha aturat, ja no entrarà en vigor. Ell ens deia, diu, lo hemos conseguido, diu, esto no quiere decir, em deia que, perquè és un senyor de València, diu, això no vol dir que no ho puguin fer a través d'un real decret, diu, però si ho fan a través d'un real decret haurà de passar pel Congrés i veurem quins recolzaments els hi dona. Diu, vaja, diu, la situació política al Congrés dels Diputats i al Govern d'Espanya, diu, no està com per anar-se fotent en aquests merders, per tant, sembla que això ho hem aturat. Però ens parlava precisament d'això, de la conya marinera, i mai millor dit, que és a l'Estat espanyol, els títols, les titulacions, les normatives de les embarcacions, les coses de seguretat. Diu que molts han fet que ens n'anem a banderes de conveniència, diu, i que ara el govern fins i tot intenta legislar dins d'aquestes banderes de conveniència.
És així, és sí? així. Sí, és curiós, perquè realment, per una banda, hi ha el que és la part de titulacions professionals, que hi ha un conveni internacional, o sigui, és que no hem d'inventar res. Ja hi ha un conveni internacional que regula les titulacions professionals. El que passa que Espanya ha volgut intervenir en la part d'esbarjo, que és la que sempre ha quedat, encara no consideren que l'esbarjo sigui realment una activitat econòmica i que es pugui regular d'una certa manera lògica, sinó que es considera com si no existís ben bé fins ara, o bé existia, llavors passaves gairebé per la marina mercant, que era impossible complir segons quines coses, i quan s'ha volgut regular, doncs s'han fet invents, com per exemple donar atribucions als títols de lleure. Que els títols de lleure són els del patró d'esbarjo, el PER, que tothom coneix, el patró d'embarcacions d'esbarjo, o el patró de iot, o tots aquests. Ara mateix han donat atribucions professionals a aquest tipus de gent, amb una cosa que no està regulada ni amb llibretes marítimes, ni amb estar afiliat a la Seguretat Social del Mar, ni al pagament d'impostos, ni res. Val. Simplement per estimular, doncs, el que és una pràctica, doncs, del lloguer d'embarcacions i que...
És a dir, ara una persona que té el PER pot fer...
Pot portar fins a 6 persones i pot fer... petits trajectes, etc. Això va, fa 15 dies o potser 3 setmanes que ha sortit. Va estar parat molt temps amb el PP. Quan el PP va sortir, allò va quedar una mica així amb stand-by i ara al final l'han tret abans de vacances.
Jo amb aquest home, el Vicente, i li deia, i ara entrem a parlar, però, per exemple, a Espanya, ell em deia, és que en Espanya hi ha una sobreregulació d'aquestes coses, diu, estan regulant-ho tot, i ell em posava un exemple, diu, si jo me'n vaig a 30 milles, diu, jo ja m'encarregaré de portar els xalecos salvavides adequats i m'encarregaré fins i tot de portar una balsa salvavides perquè, bueno, perquè no vull passar un ensurt. No cal que vingui ningú a imposar-m'ho, no? I a regular-me això. I jo li deia, home, no es tracta de fer com als Estats Units, on tu et compres un barco i surts a navegar, només has de portar l'assegurança tercers per no fer mal a ningú i ja està. Dic, però tampoc... Tu en quina banda estàs? En la de les Estats Units o en l'altra?
Jo és que la meva carrera anterior, la nàutico-pesquera, hi vaig anar ben bé per muntar l'escola, quan jo vaig tenir, però tot el temps anterior he treballat fora. Aquí m'ho van posar molt difícil, no aconseguia ni tenir la llibreta marinera, perquè jo sóc farmacèutica amb tot això.
Ah, sí?
Em dedicava a la investigació biomèdica i un dia ho vaig deixar tot, me'n vaig una estoneta i ja no vaig tornar. I la veritat és que com aquí era molt complicat, me'n vaig anar fora i he estat treballat a França i he estat sobretot amb l'òrbita, diguéssim, anglesa de les titulacions i de la normativa. I la normativa anglesa és fantàstica, aquesta gent porten molts anys.
I com ho fan?
Una normativa molt entenedora, molt senzilla, diferenciant el que és un iot de el que és un barco mercant, diferenciant de si portes passatgers o realment vas amb la família, i ells el que fan és ens recomanen també. Per això tenen companyies d'assegurances també serioses. O sigui, jo et recomano que si fas aquest tipus de navegació portis tot això.
Val.
Després allà tu. Jo sóc més de la consciència de cadascú de portar el que ell creu que ha de portar en funció del seu tipus de navegació. Per això ets el patró i per això ets el que en saps de seguretat i el que té clares les coses. Després també està la companyia de seguros que digui aquest és un descerebrat i li cobraré el triple de seguro.
Clar. És a dir, clar, si vostè...
També passes unes inspeccions molt serioses, Les sí? inspeccions poden durar dies.
Dels vaixells?
Dels vaixells i de les tripulacions i del material i tot. O sigui, realment les inspeccions són sèries.
En esbarjo també o només?
Sí, en esbarjo. Jo estava en esbarjo purament, he estat en barco privat i en barco comercial. Seguia sent un barco d'esbarjo, eren inferiors a 24 metres, a més també la normativa canvia. I bueno, era seriós, o sigui, però hi havia un marge per tu com a capità i com a gestor. I a més també estaven molt clares les responsabilitats de cadascú, que era responsabilitat de l'armador, que era del capità, que era del podia haver-hi una figura intermèdia, i amb tots els aspectes, amb la qual cosa tu estaves molt cobert, i també amb la facilitat de que la normativa, jo el meu anglès és molt normal, però em costava menys d'entendre aquella normativa que l'espanyola.
La normativa anglesa,
sí,
amb anglès?
Sí, l'espanyola, segons quins paràgrafs, no sé qui els redacta, però realment són enrevessats i contradictoris i amb una manca de sentit completa. L'altra, a més, és que al final hi havia un mail, un número de telèfon, un senyor, i tu trucaves i aquell senyor hi era.
I
en 10 minuts estaves resolt qualsevol conflicte que poguessis tenir. O sigui, era realment una administració que ajudava a complir les normes.
Bueno, però fa molts anys que s'hi dediquen, no? I tenen moltes ganes de fer-ho bé, no?
Sí,
i aquí
sí,
de vegades...
per això tenen la flota que tenen.
Clar, aquesta és la segona part. Mira, tu parles de la britànica o la francesa, no? A França hi ha normatives, no sé com van.
La francesa s'assembla més a l'espanyola.
A l'espanyola.
Eh?
Però hi ha molt més barcos.
Perquè hi ha tradició.
Vale.
És que aquí continua sent l'esbarjo, sobretot continua considerant des de les administracions algú per a pijos, entre cometes.
Sí, sí, per ric, sí.
I costa molt de que diguis, bueno, escolta, jo estic a Badalona i és municipal i vaig creure en un projecte municipal i després no tenim ni escola per nanos, o sigui, per uns problemes legals no tenim escola municipal de vela per nanos. Com hem de crear una tradició en aquell port, que jo pensava que seria un port per la ciutat, pel poble, podia tenir una certa tradició marinera, i això amb uns preus populars, doncs és mentida. És mentida, perquè al final no es fa res perquè les escoles hi vagin i perquè hi hagi això, algú a llarg termini.
I Badalona té, en aquest sentit, té molta tradició, més enllà del port, que és relativament nou, no? Aquest port nou, la Marina Badalona.
Sí, té 10 anys.
Però sí que hi ha tots els clubs de vela, els clubs nàutics... Vull dir que...
Podria aprofitar perquè això... Però no, hi ha una desconnexió total amb la ciutat.
Però quan parles amb els polítics, i jo aquí ho faig sovint, cada setmana algú passa, en algun moment o altre, tots et diuen, no, sí, els valors de la vela, els valors de la nàutica, els valors de la navegació, promoure... Mira, un dia va venir la gent de ports, no?, el gerent, i ens deia, no, és que els ports han d'estar oberts a tothom, i tal, i dues setmanes abans havien estat aquí gent de clubs nàutics d'aquí, d'allà, de l'altra banda, i tots deien, no, és que ens foten unes clatellades a les concessions que nosaltres ho hem de repercutir.
És caríssim. Un pavelló esportiu no paga IBI, no paga res, ningú es planteja si un poble de 2.000 habitants necessita una piscina, i segurament té uns costos, però un port paga IBI, paga unes plusvàlues, paga uns cànons, fins i tot, que està molt més gravat, és caríssim. O sigui, al final, tot plegat, jo ho dic, jo vaig començar amb les ganes de fer alguna cosa popular i les despeses se't mengen, o sigui, estàs pagant a preus de Mònaco. Un local a Badalona a preus de... Clar, i dius, no és proporcional, no?, el que després vols oferir, o inclús a la gent que et vindrà, perquè, clar, no hi ha volum.
I després ja la segona part, no?, ara que és això dels nanos i de l'aprenentatge, no?, aquí, per exemple, ara estem a Arenys, però hi ha altres jocs que també ho fan, però ho fan a través del Club Nàutic, de fer que els nanos de les escoles facin... En el sisè de primària fan l'última avaluació, el tercer trimestre, el fan de vela, no? I se'ls treuen en raqueros i els ensenyen a fer i el que és una vela i el que és no sé què, i ho fan conjuntament. Bueno, sembla que fem un miracle, és a dir, sembla que estiguem fent una cosa excepcional, perquè realment sembla molt, que és molt complicat de fer-ho tot això, no?
Bueno, jo conec l'exemple de Mataró, que va començar una companya amiga meva, la Diana Quadres, a l'escola
de la Mataró.
Sí, va estar
aquí fa un parell de setmanes. Sí, dos cops ha estat, sí.
I ella va començar com jo, i ella va treballar així com jo treballo de cara al públic general, i soc un àmbit privat, doncs ella va dedicar-se molt a les escoles, però ha sigut perquè ha anat ella a picar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ha col·laborat. Però realment dius, ostres, cal que vingui algú i us organitzi de zero? Realment això és algú que hauria de sortir com a política municipal, de dir, des d'ensenyament, igual que van a futbol o van a piscina, doncs hi ha uns mesos que poden anar a vela. Que hi haurà continuïtat o no, però ja es normalitzarà una mica l'activitat a l'aigua, que és això al final.
És a dir, que una cosa és el que diem i una altra cosa és el que fem.
Sí.
Escolta'm, i la gent que s'apropa al centre de formació, al centre de navegants, què és? Gent que vol passar-s'ho bé, gent que el que vol... De tot.
De tot. La gràcia és que jo crec que nosaltres ja em sembla que filtrem una mica, no sé quina imatge donem, però sí que és veritat que no hi ha un perfil concret amb res. Però sí que no és... Hi ha altres escoles que es diuen acadèmies, no sé què, sí. Titulacions, lo más rápido posible i
tu
treus ràpid
sí,
i
en una
online
setmana,
i tal. Bueno, doncs nosaltres estem contra l'online, amb això moltes coses potser sí, però això, aprendre a navegar, s'aprèn navegant i sortint a l'aigua i com en més situacions diferents et trobis millor. I el perfil de gent que ens ve és de tot. Gent treballadora, el que li agrada pescar, el que li agrada perquè és submarinista i se'n vol anar una miqueta més lluny que està fart de carregar les ampolles a la roca, els que volen fer regates. Nosaltres tenim també una part esportiva que jo crec que no s'oferia fins ara, jo no la coneixia, a part dels clubs nàutics, com a escola de regata, encara que sigui gent que comença de zero, però tenen il·lusió de fer una regata.
Endavant.
I tenim aquests equips que realment són els que paguen menys de tot, però són els que són més actius i tenen aquesta oportunitat de fer regates i d'aprendre en equip. I després tenim la part de titulacions, però ja dic, tenim gent de tot tipus.
Des de gent que té aspiracions a sortir el diumenge amb la família.
El que es vol comprar el barquet ell i anar-se'n a navegar por ahí, el qui vol fer l'equip de regates, el qui vol anar a viatge, el qui vol fer de charter, el qui no ho sap i ve i prova i després s'engresca i et fa tres titulacions seguides. O sigui que realment és bastant variat, és bastant divertit.
Aquí va venir un dia, vam estar parlant amb la Mònica Elo i ens deia que aquí a Catalunya hi ha molta gent amb títol i molt poca gent que navega.
Sí, sí.
Quan abans era al revés. Hi havia molta gent que navegava i molt poca gent amb títol.
Jo vaig començar l'escola intentant no fer titulacions i, bueno, moria de gana i vaig decidir fer les titulacions.
No havia més remei.
Que no dic que estiguin malament, però sí que hi ha una titulitis. Llavors volia evitar aquesta titulitis. Li deia a la gent, no treguis el títol, vine a navegar. I després... Ja veuràs si vols treure't un títol o no, perquè treure't un títol vol dir ser patró, vol dir ser responsable.
Sí.
Jo quan vaig començar a treballar ja sabia navegar, però d'aquí a portar gent, doncs, escolta, un moment, necessito hores, necessites experiència.
No, i fins i tot gent que s'ha tret el títol i que amb el títol a la mà, jo m'he trobat, gent que has volgut sortir a navegar o ha sortit a navegar amb ells i no són capaços d'aixecar una vela, perquè si aixequen una vela...
No, és que les hores totes que fan, un perd fa 16 hores. Què prens amb 16 hores? I en segons quins llocs van amb escoles amb 10 persones a bord, què volen aprendre amb 16 hores de navegació? Res. Amb els títols anglesos, amb 16 hores no et deixen ni enfilada de l'últim mariner, de l'últim mono.
De res, de res.
Llavors, clar, aquí amb 16 hores ja els fem patrons. Evidentment, amb 16 hores no tens la capacitat de prendre decisions. Aviam, amb un dia tranquil, bueno, i avui encara fa bastant de ventet, m'agradaria veure'ls si tenen qualsevol problema. Si tot va bé, no passa res, ho tenim molt fàcil en aquest país. Mm. Però sí que és veritat que els veus quan hi ha qualsevol mínim problema, doncs no ho saben resoldre.
Ahir movia, havia borreguitos dispersos.
Sí, sí, jo venia de Menorca ahir. Sí,
vale,
sí.
I allò que votava una mica i veies algú que les passava fotudes. Per...
Sí, i a vegades és que no saben, com no coneixen prou profundament, pensen que és molt fàcil aixecar la vela i ja està, però no saben, per exemple, equilibrar el barco, no? Quanta vela haig de ficar a vela de proa o quanta de major. Llavors els veus que diuen, bueno, doncs posar motor. No? Va, i van allà, fotem unes guinyades o va, posem la vela de proa perquè com és enrotllable és més fàcil aquesta. Ah. I també porten el barco desequilibrat i dius, home... Equilibra'l i aniràs com un rei, no? Però, bueno, això, si no tens hores, miracles.
Quant temps és aprendre a navegar?
Jo encara no n'he pres,
Sí?
Jo considero que encara...
I quants
encara
es fa?
M'escapen, porto gairebé 20 anys.
I encara hi ha coses que
jo
no...
Jo crec que encara no en sé. Jo crec que no s'acaba.
I hi ha dies que no? Sí, hi ha dies que no? Que veus que no surts o que estàs i que dius, avui no?
Aviam, jo intento no anticipar-me els problemes i el mal temps i tot, o sigui, no vaig a buscar ni mal temps ni res, o sigui, simplement és ajustar, sempre el que has de fer és ajustar a la teva, segons el barco que portes, la tripulació que portes i la meteo que hi ha, navegaràs d'una manera diferent, no navegaràs mai igual. Llavors, en funció de qui ets, mira, ahir érem dos, bueno, doncs navego així, avui fa tal, avui vaig amb aquest rumbo, avui aquest tipus de mar, avui a l'altre, avui a mar creuada... Navegaràs diferent en cada... Jo crec que ser marín és això, adaptar-te a la situació que tens. Llavors, no. Sempre és que sí, endavant, i ajustar el barco al temps que tens, i això és ser un bon mariner.
Venies de Menorca? De la carrera o no? De la...
No, aquest any no l'he fet.
Vale.
No, aquest any no vaig fer la regata.
Vale.
No, aquest any hi vam anar en plan tranquil. Tinc dos barcos diferents, un més de regata i més de creuer, i aquest cop vaig fer la sortida...
Saps que van sortir amb encalmada i que no se'ls hi movia...
Sí, clar, jo els vaig veure a la sortida, però vam coincidir i... però a mi em sembla que n'hi havia un que devia ser el que va guanyar perquè no vaig aconseguir veure els resultats, però que filava bastant ràpid, jo no sé.
No, vaig veure alguna imatge...
Jo vaig haver de posar motor, però...
Sí? Jo vaig veure alguna imatge i alguna publicació en xarxa social
doncs,
i tal...
No he vist res, no
que
he vist
estaven,
res,
que la sortida va ser
sí,
llarga.
Sí, no hi havia massa vent, hi havia una mica de mar i suposo que és aquelles situacions complicades. Hi ha poc vent i mar.
Escolta'm, recta final del que estem explicant. Ara em faria... Per cert, regates? Has fet aquella regata?
He fet unes quantes, però més pel tema didàctic, eh? Jo no vinc del món de la regata i vinc de més de navegar per fora, però més de travessa. I la regata al principi, bueno, perquè de joveneta vaig tenir una mala experiència, bueno, allò vaig veure que tothom es cridava i vaig dir, ui, això no és per mi. Però al muntar l'escola sí que ho vaig veure com un tema didàctic i la veritat és divertidíssim, animo tothom que s'apunti, i és una manera d'aprendre, perquè clar, quan vas amb creuer dins, mira, les veles ja em porten i vaig tirant. Sí. Però aquí comences a dir, escolta, espera, que aquest m'està passant per aquí i no m'hauria de passar, no? I comences a filar prim i li vas trobant, a part de la cosa divertida i social i de picar-te...
I fas equips i aquestes
sí,
coses.
Sí, fem uns equips d'entreno i ja dic, de tots els nivells, eh? Ara en tinc uns que ja estan volant sols i d'altres que, bueno, normalment sí, els equips em duran un parell d'anys o així, i la veritat és que la gent s'ho passa molt bé. I, sí.
Per tant, no li hem de fer lletjos a la competició, en aquest sentit.
No, es poden fer regates. De regates n'hi ha de molts nivells. Llavors, tu pots fer una regata de club que sigui més tranquil·la i més relaxada, que surts a les 12 i a les 2 o a les 3 ja estàs fent la paella i la gent fa el comentari i la jugada, et piques amb el del barco del costat, després t'expliques la història i és divertit i és una manera també de coordinar-te amb la tripulació i és maco, és un treball d'equip maco.
Port de Badalona hem d'anar?
Port de Badalona.
El Marina Badalona, eh?
Sí,
el
és un port fantàstic, molt ampli, molt còmode.
Que molta gent s'ha anat allà, des de Ports del Maresme i Ports de Barcelona, puja molta gent cap allà.
Sí, encara hi ha, jo diria que barcos grans, encara hi ha hueco, de petits potser no tant, però sí, és un port, realment és còmode. Jo porto 7 anys allà, o 6, i és un port còmode, sí.
Doncs aneu al centre de navegants de Badalona, demaneu per l'Eva Piulats i compartiu, tingueu interès per viure aquestes experiències que abans he explicat avui aquí a la ràdio. Eva, moltíssimes gràcies per haver-te apropat.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
I ben tant, aviat. Com vulgueu.
Cuida't molt. Fins després.
Gràcies.
A reveure. Tornem demà a les 4, aquí al Far.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tot va començar amb els llençols cremats, el sol i els nens dormint la son de Hollywood al carrer de nit. Va quedar tan lluent i les banderes van esclatar amb un color diferent.
L'endemà la llum com un cor de Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.